Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana i ho fem per obrir-li les portes al crític de teatre i dramaturg Santi Fontdevila, Núria.
Sí, ja fa molts anys que el nostre convidat d'avui es dedica al periodisme i a la crítica teatral en diversos mitjans de casa nostra, com La Vanguardia o el Diari Ara. Una llarga trajectòria a la que ara se li suma un nou complement, el de dramaturg. I és que tan sols fa uns mesos que Santi Fontdevila ha debutat en el món de la dramatúrgia escrivint l'obra La Gran Farsa. Una farsa àcida i sense filtres que, després d'haver-se presentat al Festival Temporada Alta, ara ha aterrat a la Sala Beckett de Barcelona. Aquesta obra, escrita a partir del judici de l'1 d'octubre i inspirada en L'Ubú Rei d'Alfred Jarry, està protagonitzada per Jordi Martínez, David Bagés, Xavi Ripoll i Santi Ricart, qui són els encarregats de posar-se a la pell dels personatges més influents de la cort: empresaris, polítics, responsables de grans mitjans de comunicació, jutges i la monarquia. Però quines històries amaguen aquests personatges? I encara més, què ha significat pel nostre protagonista d'avui debutar al món de la dramatúrgia amb aquesta obra? Doncs qui millor que respondre aquestes preguntes que ell mateix, Santi Fontdevila.
Santi, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
Santi, clar, la gent et coneix, sobretot, perquè portes molts anys de crític de teatre.
Sí.
Tu t'has fet crítica d'aquesta obra o no?
No m'han deixat. Jo volia fer una autocrítica i fins i tot la tenia més o menys elaborada i anava pensant com es fa aquest nou gènere de l'autocrítica. Però no, al final ha quedat que no. En tot cas, ha quedat per mi.
Si haguessis de fer-la, què hi diries?
Bueno, diria que coses bones i coses no tan bones. Només et puc dir les bones, clar.
Sempre. No, una obra boníssima que està a la Sala Beckett, La Gran Farsa, que val molt la pena amb aquests actorassos. Ara ens ho deia la Núria, Jordi Martínez, David Bagés, Xavi Ripoll, Santi Ricart, que hi hem d'afegir també el director, Ramon
Simó, gran director. Una persona, com a persona i com a director, ha estat molt bé treballar amb ell, perquè el text que jo vaig escriure en un principi ha passat per diverses versions i les últimes han estat treballades amb ell. De la manera que després de llegir-les em deia: això m'agrada, això ho tindries que allargar, ara posa-hi aquí una espia, ara... Bueno, ha estat molt, molt enriquidor. És un treball que, a més, ja per acabar-lo, l'han completat aquests quatre magnífics, excel·lents actors, que jo els dic actors creadors, perquè hi ha molts gags que els han incorporat ells, al contrari.
Sí?
Sí, hi ha moltes coses que els han incorporat ells, però que això són actors creadors, i el que has de fer és una mica refrenar-los, perquè no paren. Cada cop se'ls acuden moltes coses. Bueno, per això està el director, no? Per dir, home, aquesta sí, aquesta tampoc, aquesta sí, aquesta està molt bé.
De seguida entrem a l'obra i el que podrem veure a la Sala Beckett. Abans, però, ens ho explicava la Núria, com deia, aquesta és la primera obra teatral que escrius. Com ha estat això?
Bueno, va ser una reacció. Una reacció emocional a la sentència del procés. Jo sóc llicenciat en dret i exercit, a més a més, de dret. I el vaig seguir molt... Tinc molt interès per tot el que és jurídic. Aleshores vaig seguir molt tot el procés, des de la instrucció que va fer el Llarena, que a mi em va semblar horrorosa, perquè estava instrumentalitzada. Després es va veure fins i tot mal definit el concepte, el delicte, i el judici també. I quan va acabar, tenia aquest foc a dintre, i va ser, llavors, passejant un dia, jo ho explico així, no sé si va ser exactament així, però passejant un dia per on tenim la biblioteca, allò fas així, toques un llibre L'Ubú Rei de l'Alfred Jarry. Hòstia, la farsa aquesta, no la fugeix, jo dic... Aquesta és una manera d'explicar. Aquesta és una manera de posar un mirall deformant davant una realitat que acabem de viure i que, donades les circumstàncies, la llei Mordassa i de més, no es pot explicar d'una altra manera. I m'hi vaig posar, i ràpidament, no sé quan vaig tardar, potser no sé, van ser una setmana o 10 dies, però el primer esborrany estava fet.
Ara es deies un text que s'emmiralla en aquest Ubu Rei, però que té molt de Monty Python, també, per exemple, no?
Sí, clar, això són influències que un porta a dintre, i són coses... És més, hi ha hagut alguna persona que em coneix bé, i després de veure-la, m'ha dit, és que Santi Fontdevila en estat pur. Perquè les mateixes, o algunes... Diguem, el sistema d'humor que jo utilitzo en l'obra té que veure tant amb mi que en la vida quotidiana, o quan estàs amb amics, amb reunions i tal, també ix, per tant, té molt a veure. I això, d'on ve? El que t'has alimentat, i t'has alimentat això dels Monty Python, dels germans Marx, a mi, el Joan Brossa, els jocs lingüístics del Joan Brossa també m'han agradat molt, sempre. Bueno, llavors tot això, pum, pum, és com, són com bolets que com llumetes que se t'encenen quan estàs escrivint. Dius, hòstia, sí, això. Després ve la relectura i diu, a veure, funciona o no funciona? No ho sé, però sí, és un procés molt... molt aventurer, tot ha estat una gran aventura.
Ara ens deia, Santi, que la gran farsa no és més que un mirall desenfocat o deformat que respon a un resultat verídic, a un resultat que tots vam poder veure l'octubre del 17. Quin és el missatge que vols portar cap a l'espectador?
Bueno, no, l'obra no té un clar missatge, però diguem perquè... diguem, no queda ningú bé en aquesta obra.
Anava a dir, home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, exacte, però és que no vull dir, perquè sí, hi ha els acusats, els quals podríem i defensem, però també van pecar de certes, digue-li com vulguis, però de certes imprudències o de certes ensomiaments. I per tant està tot reflectit des d'una òptica de no vull dir, no és, a mi em diuen, va haver un company del gimnàs que em deia, no vindré a veure la teva obra perquè ja he vist i és independentista. Jo vaig dir, no és veritat, no és independentista, perquè és això, és el mirall. Després, jo t'ensenyo una manera de mirar el que va passar, però, i les coses que estan... perquè està tot imaginat, però no. És que hi ha coses que surten en allà que són reals, però el que passa és que estan deformades. I els personatges, estan deformats, però són personatges reals. Per tant, jo penso que no hi ha una lectura unívoca, però sí que hi ha una mirada sobre aquesta realitat sobretot pels 2 milions de persones que van anar a votar.
Clar. Santi, si anem per aquí, no em cansaré de dir-ho, en Santi Fontdevila és un dels grans crítics de teatre que tenim a casa nostra. Et dona la sensació que s'ha fet poca ficció sobre una realitat molt colpidora a casa nostra?
Sí, bueno, és obvi, sí, n'hi ha molt poca. Però jo no sé, el dramaturg molt més... Bueno, bons dramaturgs, perquè jo soc un...
Mira, t'ho pregunto diferent, eh? Creus que hi ha una certa por a parlar sobre tot plegat?
No sé si és por, és allò... el respecte que dona un gos amb una gran mandíbula i els ullals brillants. No sé si és el respecte, però algo d'això hi deu haver. Hi ha hagut aproximacions, el Jordi Casanovas va fer una cosa que era més una comèdia familiar... Però sí, aquests que una certa... No, ja et dic, respecte, un respecte. I és, també tendim a pensar que les qüestions històriques necessiten perspectiva per ser explicades. No, jo penso que aquesta perspectiva la faran servir els historiadors, però nosaltres podem... treballar sobre la realitat immediata, sobretot quan té aquesta força... aquesta enorme força, i ha suposat un desgast emocional per tanta gent.
El fet és que l'estrena de l'obra de Sala Beckett, per cert, l'obra encara la podeu veure a la mateixa Sala Beckett fins al proper dia 8, en aquesta sala del barri del Poblenou. Deia, l'estrena va comptar amb l'assistència de Carme Forcadell, Dolors Bassa i Jordi Turull.
Correcte.
Vas poder parlar amb ells o no?
Sí, però sumerament, bueno, sí, abans de que arribessin... Bueno, no, de quan van arribar una estona van estar prenent algun vells, però era una conversa simpàtica, sense entrar. No hi havia temps i tampoc. Després vam marxar i vam parlar, sí, una estoneta, però que els havia agradat, que em va comentar, no me'n recordo quin dins, que la Dolors era la que havia rigut més i que la més entusiasta, però que s'ho havien passat bé. I penso que també, ja per el que et deia, que tothom... No hi ha un elogi d'unes persones en concret, cap en aquests casos d'una gent que van acabar la presó per coses que no tindrien, que ni molt menys estar penades i en qualsevol cas no passar per la presó. Vull dir, es van veure d'alguna manera reflectides, però també és cert que, clar, el paper dels acusats en l'obra queda una mica a dir, bueno, això, ingenus, això els podria... Jo sé que el dia 28 va venir el Jordi Cuixart. Mm. I jo sé que la seva dona va dir, home, és que el text, l'exactor s'està molt bé. La direcció és molt bona, és que el text té alguna cosa, jo penso que diria, clar. Però bueno, en tot cas, jo crec que s'ho van passar bé i que, bueno, i que...
Això és una mica el que em deies abans, Santi, quan em deies, és que hi ha gent que m'ha dit, jo no hi vaig perquè serà una obra independentista, i els independentistes et critiquen perquè bueno, no ho és tant, no?
Sí,
i
sí,
això vol dir que ets una mica, sí, el camí correcte.
Sí, fins i tot hi ha hagut una crítica a la que dic que no me la jugava prou perquè no hi havia continguts que es poguessin... Vaja, que els jutges no es podien posar amb mi. I dic, bueno, no, clar, que he anat molt amb compte, i clar que he anat amb compte, perquè la justícia en aquests moments té un paper preponderant, i a més, qualsevol fiscal es pot ficar amb... és que les fechos me remito, que diuen ells, és que hi ha cantants a la presó, exiliats, per dir coses que formen part d'una manera de pensar i que és inconcebible. Per tant, sí, he anat amb compte.
T'has arribat a autocensurar?
No. No, perquè tinc aquest mecanisme jurídic al cap. Llavors ja buscava, diguem, la manera de representar un personatge, per exemple, el Fernández Díaz, com el presento sense que surti el Fernández Díaz. I com? Por sus hechos los conocerás. Llavors va disfressat de la Verge Maria.
L'obra utilitza, a més, un altre recurs. Ho heu explicat des dels actors que feu l'obra, des del Ramon Simó, tu mateix ho has explicat. Què és el recurs del metateatre? Què és el metateatre?
Bueno, el metateatre és, és una representació en la que es fa una representació. És a dir, hi ha uns suposats actors que fan un teatre, una representació d'una obra. En aquest cas, són uns presos d'una institució pública que decideixen que cada any fan un musical. Aquest any no faran un musical, sinó que faran una altra obra, que és la dels jutges no porten botons vermells a la toga. Això és un metateatre, vull dir...
Preguntar-te per què dels botons vermells.
No, bé, sí, clar, lògic que... Dius, per què? Per què? Bueno, aquí el fet és que aquest era el primer títol que tenia l'obra. Jo, com que hi he estat molts anys treballant com a cap d'espectacle i... Sé molt difícil que és titular, i que els títols llargs són difícils. Això em va pensar que el títol és massa llarg. Però per l'altra part, m'agradava perquè és un títol que remet a aquest teatre contemporani en el que no diu res, el títol no diu res. I llavors m'agradaven les dues coses. I a sobre, diguem, d'una manera, si vols, més íntima, no porten batons vermells, Clar, el vermell per mi és un color que m'agrada molt i, a més, per mi em remet sempre a les roses i a lo progressista. Per tant, tot plegat m'agradava el títol. Però això no... Fem-ho més entenedor, perquè el bàsic és sempre explicar-li a la gent les coses de la manera més entenedora possible.
Abans en parlava, Santi, clar, de Groucho Marx, dels Monty Python. Parlàvem també d'on ve aquesta obra, d'on pareix aquesta obra, que és de tot el judici de l'octubre del 17. Parteixes d'una absurditat per fer una meta-absurditat?
Potser sí. Clar, hi ha un gran treball de l'absurd. Hi ha un moment que ho diuen que... un gran, gran, gran absurd. Sí, perquè... Però, home, el fer l'absurd d'una cosa que és real, jo crec que agafa... Pues sí, digue-li absurditat. Agafa una rellevància especial. Sí, a mi l'absurd... aquest, ja et dic, en aquest context, i perquè, a més, la utilització de l'absurd no només és per motius d'humor, sinó perquè ajuda a fer a reescriure la partitura de l'obra, de manera que vas... O sigui, no es tracta de que... Perquè l'absurd, com el seu concepte indica, potser no s'entén del tot. Sí, clar... Però, bueno, però forma part del joc global, de l'obra sencera.
Parlant de formar part del joc, quan entraves a l'estudi de Ràdio Estel, de la caravana d'aquest programa, et preguntava què, com va l'obra, i em deies, molt bé, és una obra de teatre popular.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una obra, precisament, de teatre popular, en el sentit que tothom... Els nivells de comprensió són diversos segons l'enterat que un pugui estar de com van anar les coses. Però de com van anar les coses ho sap tothom. Per tant, el tema és prou conegut perquè arribi a tothom. I després, és teatre popular perquè aquesta farsa que explota el grotesc, jo crec que enganxen a la gent, fins jo et diria que enganxa molt. El que passa és que en tenim molt poc. És una cosa que aquí fa anys que no... Des de els joglars tiraven cap a lo grotesc, però era el meu, era més sàtira, però no, n'hi ha molt poc. I el fet és que, com et deia abans, els amics del meu fill que van venir, enginyers de 35 anys, s'ho van passar bomba i, a més, drets aplaudint. La mare de la meva dona, que va venir amb un grup que es diuen Les Muses, que són...
Les Muses, eh?
Les Muses.
Està molt bé, això.
Ah, sí, van al teatre, es collen una o dues vegades al mes i se'n van tots juntes, que són persones de 80 amunt, eh? I van sortir encantades. Dic, bueno, pues tenim un ventall molt gran, això és teatre popular.
Mira, ara que em deies i em feies aquesta comparativa amb aquesta obra, amb la farsa, i que agrada a públics tan diferents, em deies, hi ha dos públics diferents, però generacionals, a més, no? Els joves i la gent gran. Jo crec que la gent gran mai ha deixat d'anar al teatre, inclús després de la pandèmia van ser els primers en anar cap al teatre, tot i la por de la mateixa Covid, etcètera, etcètera. I els joves, hi ha una petita davallada últimament en el món del teatre. Tu veus així o no?
Sí, sí, correcte. Bueno, des de fa masses anys, el públic del teatre és gent ja del que diuen que peinen canes. No? És així.
Per què passa això?
Bueno, jo crec que la competència d'altres maneres d'oci, la certa exigència, en principi, que pot tenir el teatre, a la mesura que t'obliga a anar a un lloc, comprar una entrada i rebre uns inputs que t'expliquen una història que... home, també penso que el sistema aquest de portar els nanos quan són petits o adolescents al teatre a través dels col·legis, la idea és bona, però no sé si es fa del tot bé, perquè ja he vist algunes coses que després veig que els porten els nanos i dic, és que aquests nanos no tornaran mai més al teatre. És a dir, no és la manera de crear públic. És la manera, la idea està bé, però hi hauria que seleccionar més. Hi ha un públic de, si ho reunem de jovent, de a partir de 17 anys, tenen moltes altres coses que els distreuen, i costa molt fer-los dir, no, aquí t'ho passaràs bé, i a més és una experiència. Costa molt, les altres experiències són, són molt més fàcils, menys exigents des del punt de vista de les reaccions que et donen. Que, està, el públic actiu, el teatre és bo, té que tenir un públic actiu. I el canvi, la diversió i moltes de les coses que es proposen com a oci són molt passives. Però, clar, també és menys exigents. Tot bé, no és un conglomerat de coses que fa que, evidentment, el públic jove hi va poc, i quan els senyors i senyores de ja grans vagin desapareixent, no sé què passarà.
Ja veurem què farem amb el teatre.
Home, hi ha un tema que és, mira, el musical està, és un musical que és, també és teatre popular, i bueno, abans hi havia la sarsuela, i aquí rescata un públic. Ara és un públic fenomenològic. És a dir, van a veure un, no sé, el cantant o l'obra, no sé què, i ja està. I després no hi tornaran mai més. Però bueno, no deixa d'estar, de crear una mica de caliu, i potser si n'hi ha dos o tres o quatre que després sí que volen anar a veure una altra cosa, doncs de mica en mica s'omple la pica.
Clar, jo tenint avui a la caravana en Santi Fontdevila i no preguntar-li, per això em semblaria pecat, i més anar a Ràdio Estel, no es pot fer això. Quina és la salut actual del teatre català?
Bueno, tu, jo, ja saps que cada un habla de la fèria segons de Vanella, no? Per tant, vull dir, jo crec que hi ha tantes opinions com, feriantes. Però, diguem que des del punt de vista de l'escriptura teatral, de la dramatúria, és un bon moment. Jo et podria dir que potser les obres que es fan són massa, molt intimistes, hi ha una certa tendència a mirar-se el melic, però en general s'escriu bé, es plantegen històries que estan bé, per tant, aquesta és una molt bona etapa del teatre. L'altra cosa és que el públic no... És veritat que s'ha recuperat, però hi ha una part de gent gran que sí que no ha volgut tornar per por, i a més a més és comprensible, perquè s'hi juguen la vida. I ara, a més a més, jo de vegades ara encara vaig amb la mascareta al teatre, per mi i pels altres, ja està. De totes maneres, el teatre té un dèficit terrible, que és que no, per, no sé, els costos del teatre són molt elevats per la capacitat de retorn que té, sobretot amb el preu que tenen les entrades, perquè llevat de les que comentàvem dels musicals, que llavors sí que estan, són entrades costoses, però els altres no ajuden a cobrir costos, i t'ho dic perquè, a més, de dramaturg, jo també he ajudat a la producció.
Sí, a la producció, sí.
Per tant, sé de què parlo. Jo crec que el teatre aquí està bé, però és un país aquest petit i hi ha un excés, excés de producció. Això què fa? Fa que hi hagi espectacles que estan bé i que morin de seguida, clar. Si hi ha un espectacle que han estat tres mesos, bueno, entre la preproducció, tal, més de quasi dos anys, van, l'estrenen, estan com a molt un mes en una sala petita i després desapareix, però estan bé, però és que no hi ha lloc. No hi ha tants escenaris, més a Barcelona. Tenim escenaris molt petits. No hi ha escenaris per 300 persones, que són els bons teatres, perquè aquests sí que permeten una certa recuperació. Llavors, i amb això no vull dir que hi hagi que dir-li a la gent, escolti, hi ha números clausos. No, perquè la gent, el teatre el fa la gent per amor. I ja està, per entrega i per il·lusió. Però el resultat és aquest, que hi ha obres que tindrien que tenir més vida, però es moren de seguida.
Santi, va, preguntes curtes i al peu, com deia aquella.
Has fet de dramaturg d'aquesta obra, La gran farsa. El Gusanillo és tan bo que t'has plantejat seguir escrivint obres?
Bueno, sí, tinc alguna altra enrabiada. De fet, en vaig tenir una altra. I potser farà camí, ja ho veurem. Però no d'una manera deliberada. Jo no em sento dramaturg. No, de dir, no, jo ara és que soy dramaturgo. No, ja, ha estat una aventura més dintre d'una vida en la que, per sort, jo he tingut moltes aventures.
Si això es materialitza, t'atreveries a més a dirigir-la?
No, 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 jo he dirigit alguna cosa de teatre aficionat, però no, 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 no. Per això estan els directors, i a més estic molt content amb el Ramon, i veient-li el treball, dius, no, esclar, clar, és que això és una feina, i el que el sap fer és el que té la... No, 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 no ho faria, no.
I l'última, va, aquesta gran farsa que la podem veure a la sala B, que t'ho dèiem, fins al proper dia 8. Això és la gran farsa, però la gran pregunta és, i després què?
Després de la farsa? Bueno, com l'obra ja saps com acaba. Quan hi hagi algú que aquesta farsa s'acabarà quan algú s'atreveixi a tirar el taló.
Doncs vinga, em dono per contestat. Santi Font de Vila, crític de teatre i dramaturg d'aquesta obra que podeu veure a la sala Beckett, La gran farsa, de veritat, aneu-la a veure perquè val molt la pena, amb Jordi Martínez, David Bagés, Xavi Ripoll, Santi Ricard, que estan espectaculars, amb la direcció de Ramon Simó, que també val molt, molt la pena. Santi, ha estat un plaer parlar amb tu de teatre aquests minuts.
Al contrari, per mi ha estat un plaer, i a més a més us agraeixo molt que l'interès per aquestes coses de teatre.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Vale,
una.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar. Nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos. És natural.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
De Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Aquest any demana els Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de 4:45 de la tarda i la caravana cada dimarts, ja ho sabeu, fa una parada, la parada solidària. I és que aquesta setmana arriba una de les nits més esperades de l'any, tant per grans com pels més venuts de casa, la nit de Reis, Nina.
Ja s'acosta aquest dia 5 de gener i la seva nit, i als Reis d'Orient se'ls acumula la feina per portar il·lusió a totes les llars. I a vegades els Reis també necessiten ajuda per arribar a tot arreu, com per exemple els nens i nenes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que, com cada any, ja ha iniciat la seva campanya de recollida de joguines perquè el dia 6 els infants hospitalitzats també es llevin amb un somriure. Avui a la caravana en parlem de tot plegat amb Mireia Espinet, cap del Servei de Voluntariat de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Mireia, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots vosaltres, també. Gràcies per convidar-me.
Clarejant arran de cadira, ulls de sucre, manetes de quart de pa, que has baixat del teu castell de jocs i joguina. El nostre món ple de manies i de gent gran. Què vols fer-me saber, princesa de l'estora? A quin déu clama justícia el teu dit alçat? Amb què haurà ensopegat la...
Vinga, va, Mireia, que deia, un any més arriba aquesta campanya que comenceu tot just abans de Nadal, perquè, esclar, quants anys fa que ho feu tot plegat?
Buah, fa molts, molts, molts
fa
anys,
molt,
eh? Però molts, perquè et diria que inclús l'any 1867, quan a l'hospital estava a la Diagonal, ja es feien regals. La societat civil catalana ja es mobilitzava. El que passa que en el format actual, que se centra en els nens que estan hospitalitzats, fa, doncs mira, abans de la pandèmia, 2019, que la pandèmia ens va obligar doncs, a refer el model i ara doncs, aquest serà el tercer Nadal que celebrem els Reis d'aquesta manera.
Explica'ns una mica, Mireia, com funciona la coordinació de tot plegat, perquè és que ha de ser una nit màgica, sí, però una nit de feinada increïble.
Sí, no, la nit de Reis és la, juntament amb l'encesa de llums, són les dues festes estrella dels Nadals. Pensa que nosaltres ens vam reunir per primera vegada el dia 28 d'octubre per començar a preparar, diguem, ja, a guionitzar com, què seria què passaria aquestes festes, no? La nit de Reis, doncs, la portem organitzant doncs, fa ben bé un mes, que estem parlant ja amb la direcció de programes de programes culturals de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que ens donen tots el suport, perquè pensa que venen els Reis de l'Ajuntament. Venen els Reis de l'Ajuntament amb tot un seguici de 20 persones custodiats per la Guàrdia Urbana amb sirenes, motoritzats, amb cotxes i sirenes, que quan comença la costa, diguéssim, de l'hospital, ja totes les criatures, només de sentir-ho, ja s'aboquen a les finestres per veure-ho, no? I l'organització és feixuga, perquè s'han de tenir en compte molts aspectes, vull dir, tota aquesta part d'equip humà de l'Ajuntament, els nostres propis voluntaris, que són el pal de paller de tot plegat, també de les famílies i dels nens, que al cap i a la fi són els que li donen vida, no?, i li donen color i llum, no?, perquè són els que posen el somriure, i els professionals que, evidentment, doncs, ajuden una barbaritat, no?
Anem a desgranar-ho tot una mica. Abans, però, com que em feia referència, jo també em vull fer, perquè, i a més us vull felicitar, ja que sou aquí avui, perquè per qui no ho hagi vist, sisplau, que vagi una nit de Nadal a l'Hospital Sant Joan de Déu a veure com es pengen no sé quants parenuels de la façana amb il·luminacions per tot arreu, els nanos amb una cara que no s'ho poden creure,
Això ha estat el dia 14 de desembre. Aquesta és la festa de l'encesa de llums, sí, de la que parlava ara fa uns instants, i és una festa màgica. Muntem un sarau impressionant. També, en aquest cas, doncs, muntem un escenari en el que hi ha cabuda per pallapupes que canten i ballen, per tots els personatges del Porta Aventura, de la Fundació Porta Aventura, que ens donen suport, escoles de tota la zona que venen a fer, doncs, activitats de ball, de lleure, i aquests Pares Noels, que són uns col·laboradors nostres, uns companys de viatge de fa molts i molts anys, de l'empresa Eix Vertical, doncs, que ells, doncs, són uns homes molt agosarats i cada any es pengen, encara que aquest any teníem una incògnita perquè està la façana amb obres i no estàvem del tot segurs que es poguessin penjar. Inclús ens havien fet unes propostes tan esbojarrades com era penjar-se d'una grua, del braç d'una grua. Sí, però bueno, vam ser bastant, jo crec que gràcies al Departament d'Infraestructures, que va ser com molt caot i va dir no, fins aquí no arribarem, i aleshores, bueno, es va treure tota la lona de la façana i finalment es van poder despenjar amb l'alegria immensa dels nens, està clar.
Clar, si parlàvem de la recollida de joguines, en parlaves, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona, entre molts altres, eh?
Sí.
Però entenc que, com que tot plegat és una feina molt feixuga, treballeu també amb moltes col·laboracions.
Sí, bueno, a veure, el gruix de tot plegat es cuina des del Departament de Voluntaris, eh? Uh-huh. O sigui, col·laboradors com a l'Ajuntament, està clar que sí, l'Ajuntament d'Esplugues, el dia de l'encesa de llums, també és un gran col·laborador, Porta Aventura, que porta tots els personatges, és un gran col·laborador. I després hi ha, diguéssim, entitats, associacions que ens ofereixen entreteniment, no? És a dir, jo el que dic, aquests companys de viatge, que tenen un talent especial, no? I que ens ofereixen, diguéssim, algun entreteniment, alguna distracció, no? Però realment, les col·laboracions, si després parlem de joguines, ja et parlaré d'una altra qüestió, no? Però a nivell de col·laboracions ens ho fem tot nosaltres, eh?
Perquè quants voluntaris mou tot plegat?
En aquests moments, al departament estem arribant als 300, val? I que donen aquest suport a les dates de Nadal, doncs són una seixantena. També tingues en compte que els voluntaris aprofiten aquestes dates per gaudir de les seves festes amb les seves famílies, no?
Clar, perquè s'ho pugui preguntar des de casa, eh, Mireia? S'ha d'estar fet d'una altra pasta per ser voluntari a Sant Joan de Déu?
Bé, jo penso que s'ha de ser una persona que connecti amb els valors de l'hospitalitat, no? del compromís, del respecte i de l'espiritualitat, no? Que són els grans valors de l'obra de Sant Joan de Déu, no? I tenim molt de compromís, està clar que sí.
Pregunta dura, però jo crec que hem de fer també. Què significa per un infant passar el Nadal a un hospital?
Doncs ha de ser, vamos, és algo difícil, però l'hospital és molt curós i procurem de totes les maneres que els nens en aquesta data, per poc que es pugui, se'ls doni d'alta i estiguin a casa amb les seves famílies. Pels que estan més delicats i no poden anar a casa, el que els hem preparat, els hi preparem cada any, és una bateria immensa d'activitats de lleure, que comencen el dia 14 de desembre amb l'encesa de llums, que és el tret de sortida de les festes de Nadal a l'hospital, i cada dia hi passen coses, no? De tota mena, tallers, l'altre dia vam portar un simulador de MotoGP que els més agosarats van pujar-hi, nanos de 7, 8, 12 i 13 anys, que havien estat, doncs, prèviament veient com pilots autènticament professionals feien servir aquest material, no? I aleshores, bé, és una manera de que aquest, de compensar una mica, doncs, l'estar en un hospital que sabem el que és, però és veritat que aquest hospital, i tu el coneixes, Joan, és un hospital de llum, no?
Sí, perfectament. Si parlem de la recollida de joguines, va, quina està sent la resposta d'enguany? Com està anant tot plegat?
Bé, la veritat és que aquest any és locura, eh? O sigui, és locura, i quan et parlo en aquests termes em vinc a referir que ens ha sorprès tant la societat, tot el que és el teixit empresarial, la societat civil, ha estat desmesurat fins al punt que hem hagut de dir, doncs, que no teníem més cabuda d'amagatzematge. És a dir, no és que... És allò que quasi dius, ostres, és que moriràs d'èxit, però ho diem amb la boca petita perquè nosaltres tampoc fem cap campanya, eh? Vull dir, no enviem cap carta. El que passa que els nens generen molta, diguéssim, molta tendresa, no? I tothom immediatament pensa en ells, no? Aleshores, hem rebut joguines fins al punt de que altres anys també ho hem fet. Nosaltres deixem servit a tots els nens, o sigui, seran unes 300 bosses de joguines que repartirem aquest any.
Déu-n'hi-do.
Però, tanmateix, hem intentat doncs, beneficiar a altres centres de l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, val? Altres entitats i associacions que tenen, diguéssim, doncs, no tenen tanta capacitat recaptatòria de joguines, no? I això també ens dona molta satisfacció, no? Jo crec que hem estat manegant al voltant d'unes 3.000 joguines, aproximadament.
Uau. Sí. Quina bestiesa.
Sí, no, sembla mentida, eh? Ho tenim tot, a més, en un magatzem que està al Papiol, perquè a l'hospital no tenim prou espai on t'ha manipulat tot aquest material, i durant una setmana han estat grups de voluntaris doncs organitzant, classificant totes les joguines, perquè a més les fem nominatives, eh? O sigui, sabem els nens que estaran ingressats, i si són nens, nenes, si tenen 13, si en tenen 6 o si són de mesos, i llavors fem una bossa per cada nen específica per ell.
Mireia, què m'has portat avui aquí a l'estudi? Perquè em treballo a l'estudi, sí. I em deia la Nina, mira què t'ha portat la Mireia,
doncs
és
mira,
preciós això.
T'he portat una cosa molt preciosa que precisament elabora una voluntària nostra, la Montse Vilaplana, que té una traça increïble, i són unes bústies, val, per les cartes de, per recollir les cartes dels Reis. Se n'han preparat en total 22 o 23, val, que s'han anat dipositant en diferents unitats, diferents àrees, perquè tenim en compte que aquest any tenim no només a l'hospital, sinó que tenim també incorporat a l'hospital el nou centre oncològic infantil i la Casa de Sofia, i aleshores amb aquestes 23 bústies hem pogut, diguéssim, les hem repartit entre els tres hospitals, i aquí els nens han anat dipositant i seguiran dipositant fins demà a la nit, doncs, les cartes. Jo n'he pogut pescar una perquè estan molt... ja has vist que estan sellades,
sí,
eh? O sigui,
sí,
aquí
sí.
Només poden posar-hi mà els Reis.
Es fa oficial.
No, no, i tant, aquí només hi queben la mà dels Reis. Clar. Però jo així amb una pinceta n'he tret una, i aquí, si vols, mira aquest nen que es diu Dylan, diu que pide unes quantes coses que a veure, que pide... Ah, bueno, aquí sobretot molta cosa d'emocions i de grans desitjos de sanitat, de felicitat, d'amor per a tots els nens que com jo estan en l'hospital.
Que bèstia, perdona, eh? Ara em segueixes dient sí. Que hi posa la carta, però que bèstia que un nano amb una carta dels Reis des de dins de l'hospital... M'estic emocionant jo, eh? Perdó. Estigui demanant pels sanitaris.
Sí. Bueno, és que no saps una cosa,
és molt bèstia.
Joan. És molt bèstia, però és que t'explicaré una cosa molt ràpida. Aquest any, entre les activitats que hem preparat, s'ha fet un projecte molt bonic, una campanya que es deia Omplim l'Hospital de Desitjos de Colors. I en aquesta ocasió els hi hem demanat als nens, als nostres nens, que escrivissin amb uns cors, unes estrelles i uns abets de cartolina un desig adreçat als professionals que treballen a l'hospital. No et pots ni imaginar les coses maques, d'aquestes de llàgrima que tu dius, com la que t'està a punt de sortir de l'ull, que ens han dit. I a més les hem anat lligant amb uns cordills de colors, amb unes cintes de colors, i per això hem dit omplim a l'hospital de desitjos de colors, no? I són coses d'aquestes, no? Que els nens, o sigui, dice, pido sanidad para todos, no? I paz corazón, para el corazón de los que estamos aquí. Bueno, mira, increïble, no? Increïble, sí, sí. I llàstima que no puc agafar-ne cap més, però estan...
No, no, la resta són per als Reis.
Però els Reis ja sabran trobar-ho.
I tant, no? I tant. Suposo que la il·lusió... I ja em passo de la recollida a l'entrega dels regals per part dels Reis, els nanos que estan a l'Hospital de Sant Joan de Déu i a totes les seves entitats, eh? Però suposo que la il·lusió és per partida doble. Perquè, clar, el nen s'il·lusiona perquè té un regal el dia de Reis, que més màgic, no? Hosti, però el gran li ha de fer una il·lusió enorme veure allò.
És una nit, Joan, que s'il·lusiona tothom. O sigui, el nen, per descomptat, molt bé ho has dit, la família, increïble, com s'il·lusiona. Però és que, a més, s'il·lusionen els professionals que estan... Pensa que els professionals, infermeres, TCAIs, els metges, estan seguint el seguici que fem per a les plantes d'habitacions i per les diferents unitats a l'espera de veure la cara d'il·lusió i de felicitat d'aquella criatura, no?, a la que tracten diàriament, no?, I aleshores és tal la intensitat d'emoció que tots aquests voluntaris que venen any rere any, al igual que els voluntaris de l'Ajuntament, no s'ho volen perdre, i any rere any ja ens ho estan demanant 2 o 3 mesos abans, de dir, escolta, és que no em vull perdre aquesta festa, precisament pel que representa, no? O sigui que, de totes maneres, que ja saps que si d'aquí 2 dies vols venir,
home,
estàs més que convidat.
Home, no m'ho perdré, això.
I tant.
La gran pregunta, jo sé que ara em deies, tenim 3.000 paquets, de moment, però com podem ajudar-hi nosaltres? És a dir, si arribem als 4.000, escolta'm, per què no? Arribem als 4.000 i ajudem a quants més nanos millor, a quanta més gent millor. Si volem aportar joguines, si volem ajudar els Reis d'alguna manera,
sí,
com ho podem fer, on ho hem de fer, quin tipus de joguina, en quin estat ha d'estar la joguina?
Molt bé. Sempre adreçar-se al Departament de Voluntaris de l'Hospital. És fàcil trobar l'adreça, està a la web. Les joguines, nosaltres demanem que siguin joguines que estiguin noves, que estiguin estiguin precintades, sense desprecintar, que siguin joguines, diguéssim, novèl·liques, no? Que siguin joguines que, dintre de tot, doncs, siguin el més sostenibles possible. I a partir d'aquí, doncs, el Departament de Voluntaris ja dona les indicacions pertinents, perquè és el que t'explicava ara, les entregues no es fan directament a l'hospital, sinó que s'envien en aquest magatzem que tenim al Papiol. De totes maneres, sí que ens agradarà, i és una manera, si vols, l'any que ve ens podem emplaçar,
sí,
perquè us ho expliquem. Volem al llarg d'aquest any, una vegada acabin les festes, valorar una mica, doncs, com podem orientar una mica més a la societat a l'hora de voler, doncs, contribuir, no? Perquè està molt bé, no?, que les famílies i les empreses vulguin ajudar, i també pensem que podem buscar fórmules diferents que no només siguin joguines. Els nens de l'hospital passen en allà 365 dies a l'any, no? La nit de Reis és una nit, que és màgica.
Això t'anava a dir, que a vegades ajudem aquest dia perquè és aquest dia,
exacte,
perquè és especial, però
i
sí.
I aquest dia, ja et dic, moltes d'aquestes joguines que han regalat serviran perquè durant tot l'any els nens puguin celebrar, o sigui, puguem fer-los un regal el dia del seu aniversari, perquè estaran ingressats, i que en els espais de joc i les sales de joc hi puguin jugar durant tot l'any, vale? Tot això dinamitzat pels voluntaris. Però creiem que també podem muntar un sistema que no el tenim molt desenvolupat, perquè és el que farem, però imagina't que poguéssim muntar paquets, no?, d'hores d'entreteniment que poden necessitar els nens al cap de l'any quan estan ingressats. Pues imagina't, hores de pallapupes, hores de gossos de teràpia, hores d'art terapeutes, no?, més enllà del que nosaltres com a voluntaris duem a terme, que fem molta activitat de tallers i entreteniment, no? Però això seria bonic, no? No, ho tenim així una mica en l'aire, però pensem que també podem donar també un recurs més a les empreses, que també sota la seva voluntat de complir amb la responsabilitat social corporativa, no? Que això ara és algo que les empreses ho tenen molt endinsat, no? I tenen aquest sentiment d'humanitat, doncs puguin tenir, pues això, una alternativa, no?, a dir, ostres, ara què hem de fer? Ens anem d'anar al Corte Inglés a comprar cuita corrents per valor de no sé quan joguines? I si, a lo millor, escolta, els hi regalem això, pues 30 hores de... Bueno, l'any que ve, mira, ens trobem amb dates per així i ja seguim parlant i t'expliquem si ho hem pogut dur a terme i com ha pogut anar aquest projecte.
Mireia, deixa'm fer una puntualització, perquè segur que des de casa, quan he dit quins requisits han de tenir aquestes joguines, algú pot haver pensat, i jo per què no puc donar aquella nina antiga que tinc a casa i que crec que li faria il·lusió a un nen o a una nena que estigui a l'Hospital Sant Joan de Déu? Doncs bé, ens deia la Mireia que les joguines han d'estar perfectament presentades, perquè recordem que aquests nanos, la majoria pateixen càncer, són gent amb immunodepressió.
Absolutament
d'acord. I no pot arribar de casa qualsevol cosa.
Sí, efectivament,
Ha estat tot desinfectat, sí, etcètera, etcètera.
Ens sap greu, no, dir que no, perquè segurament aquelles joguines tenen un valor sentimental enorme, però creiem que hem de ser cautelosos, no? I pensa que d'ençà que vam patir la pandèmia hem hagut de ser molt, molt estrictes amb totes les normes de seguretat i higiene, I això fa que aquestes joguines, doncs, hagin de complir aquest tipus de requisits.
Mira, ens queden 3 minutets, Mireia, però no vull deixar-te anar sense preguntar-t'ho, perquè com que sé que no pareu mai a l'Hospital Sant Joan de Déu, i això és veritat, Sant Joan de Déu és àmpliament conegut no només per la nit de Reis, sinó per no parar de fer iniciatives durant tot l'any. Per tant, sí passarem una nit màgica, que és la del 5, sí passarem un dia preciós, que és el del 6, i després què? Segur que ja esteu pensant coses.
Home, sí. Sí. No, i... I saps què passa, Joan, que sota el programa La Fàbrica de Màgia, que és un programa que, a més, ara fa cosa d'un mes ens han guardonat, que és el que embolcalla tota l'activitat de lleure dels infants, a veure, màgia entesa com aquella llum que desprenen els ulls dels nens, exacte, quan s'emocionen jugant.
La màgia de veritat.
La complicitat que s'estableix entre la mirada de pare i fill, no?, quan veus que el nen s'està entretenint i deixa de pensar en el seu dolor, no? Doncs la Fàbrica de Màgia ja està, diguéssim, a tot gas, perquè estem buscant, i aquí, mira, sí que ens podeu donar veu, no? Busquem, això que dèiem abans, companys de viatge, persones que tinguin talents, no? Mm-hmm. Que vulguin, doncs, un dia al mes, un dia setmanalment, un dia cada 15 dies, el tercer divendres del mes, venir a fer tallers de robòtica, de pintura, del que siga, no? I evidentment, doncs, això ens ocupa una part important del dia a dia, eh? I amb això estem.
Fàcil. Si algú té algun talent a casa, si algú... Mira, de veritat, si només sabeu explicar acudits, ja és un talent i ja feu
riure. I tant.
Poseu-vos en contacte amb Sant Joan de Déu, que val molt la pena ajudar aquest nano i amb tot el cos de voluntariat de Sant Joan de Déu, que fa una feina espectacular. Mireia Espinet, cap del servei del voluntariat de l'Hospital Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bona nit. Tu t'has portat bé o no?
Jo sí, espero tenir molts regals.
Molt bona nit de Reis, que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies igualment, Joan. Una abraçada per tots.
Hi ha paranys i espines, i jocs i joguines. Ja saps una cosa més, una nova experiència. Corre, afanya't a mostrar el dit ferit al món. Urgència, no t'estaràs garrapant el cor, que has deixat joguines i jocs tot escampat a l'eixida per sortir als carrers a pregonar. Una vespa, una flor, que festejant t'han ferit el meu infant. Posem-li les llàgrimes, posem-li el dit fang. Una vespa, una flor, que festejant l'han ferit el meu infant. Hi ha paranys i espines, i jocs i joguines.